Solidaris, amb Adrià Bas.
Recentment hem conegut la mort, l'execució més ben dit, del cooperant anglès David Haines, que feia més d'un any que estava segrestat a Síria per l'exèrcit islàmic. I ens plantegem quina seguretat tenen els cooperants internacionals, en quina mesura es valora la seva integritat personal i la continuïtat dels projectes humanitaris en els que treballen. Ho hem plantejat per una banda l'Ignasi Calbó, expert en seguretat a l'Agència Catalana de Cooperació, i a Pepa Martínez, directora de la FEDE.cat.
Es pot fer un cens dels cooperants que treballen a l'estranger en aquests moments?
De moment sembla que hi haurien 2.564 cooperants i això implica més o menys uns 320 catalans, és a dir, un 12% més o menys. Això és una novetat justament d'aquest any, amb el 8 de setembre, que és el Dia del Cooperant. Per primer cop, l'Agència Espanyola de la Cooperació, que és l'ESI, va fer un cens sobre el registre justament de cooperants que constaven registrats ambaixades o consulats espanyols d'aquests països que reben, o sigui, d'ajuda al desenvolupament.
L'Agència Catalana no té competències en tema de seguretat i en tema de rescat de persones a l'estranger. Tot i això, nosaltres li donem molta importància i sempre exigim en projectes d'acció humanitària que les entitats tinguin protocols de seguretat adequats, estiguin posats al dia. Si no hi ha un protocol de seguretat adequat i posat al dia, no se subvencionarà l'actuació i l'Agència Catalana no en serà responsable. Per altra banda, si hi ha algun problema, sempre l'agència i la Generalitat s'han portat en contacte i s'han coordinat amb els organismes de l'Estat que han sigut competents en cada moment.
Mira, en primer lloc, una de les coses que s'ha de reconèixer és que el fet que estiguin enregistrats vol dir que poden acollir-se als beneficis i a la seguretat que li pot donar a l'Estatut del Cooperant. Aquesta llei és del 2006. Ara, aquí la pregunta és per què això no ha sortit fins ara.
Per saber el nombre de cooperants i saber el cens i de gent que es pugui acollir a l'Estat del Cooperant, està bé saber quina és la xifra, perquè sempre m'estan reclamant des del sector i des de l'Agència Catalana saber quanta gent i qui es pot acollir en aquest Estat del Cooperant. A un nivell de seguretat, moltes vegades és contraproduent saber quin número i quanta gent està en certs tipus de països, en certs tipus de context per a la pròpia seguretat.
Quin és el procediment que segueixen els cooperants i les organitzacions per garantir la seva seguretat?
El que és habitual és que els cooperants, quan arriben al país d'origen, es vagin a inscriure a la pròpia ambaixada, a l'ambaixada de la qual són ciutadans, són nacionals, i després l'organització, sigui d'on sigui, estiguin inscrits a l'ambaixada de la pròpia organització, si és una organització americana, a l'ambaixada americana, si és una organització francesa, a la francesa. Per altra banda, no és obligatori, amb la qual cosa aquests censos creiem que són aproximats i no seran mai reals.
Primer s'ha de tenir en compte que les entitats que estan treballant sobre terreny són entitats que coneixen les situacions. Hi ha una professionalització de les entitats, és a dir, les entitats també mesuren el risc de quedar-se o no en una zona. Existeixen espais de coordinació interna entre les pròpies entitats i junt amb l'Agència Catalana de Cooperació. I de l'altra, és evident que s'ha d'anar treballant per una millora tant legal, de cobertura legal, perquè el que també és veritat és que fins ara només tenim governs i registrats aquells que han passat per ambaixades. Però, clar, què passa amb aquests cooperants que no arriben a una ambaixada o un consulat? Estem parlant de persones que no formen part d'aquesta xifra dels 2.564.